Comença Toquem Pedra, un espai en col·laboració amb l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, ICAC.
Avui, al Toquem Pedra, parlarem amb un arqueòleg del paisatge, el Josep Maria Palet, i descobrirem tot un actiu patrimonial de l'ICAC, el Centre de Documentació i Biblioteca, aprofitant que encara estem en post-Sant Jordi. Palet és arqueòleg especialista en paisatges, investigador sènior de l'ICAC i coordinador de l'activitat científica i de la formació avançada. Amb ell ja vam parlar en un anterior programa sobre l'ocupació del Pirineu en època romana. Aquest cop, però, ens parlarà del seminari L'home i la mar, els reptes de l'arqueologia litoral. S'ha fet fa poc, per primera vegada, organitzat en el marc de les sinergies establertes pel programa Suma entre l'IFES, l'ICRPC i l'ICAC. A la segona part del programa parlarem amb Raquel Muñoz, responsable del Centre de Documentació i Biblioteca de l'ICAC. La Raquel és bibliotecària i documentalista de l'Institut des dels inicis al 2003 i, per tant, per les seves mans, ja han passat els gairebé 100.000 documents en què consta el fons de l'ICAC. L'acompanya en aquesta tasca la Lídia Gil. Del fons, la meitat són fotografies i l'altra meitat llibres, revistes i documents d'arxiu, tot plegat procedeix del fons propi de l'Institut, del fons Pere del Pallol i del fons Gustav A. Gamer. Ho descobrirem. Toquem pedra?
Doncs un dia més us saludem des d'aquí, des de la seu de l'ICAC, des de la plaça d'en Rovellat. Toquem pedra novament, després de l'impàs d'aquests darrers dies, amb Sant Jordi, amb Setmana Santa. Tornem a l'ICAC, avui programa número 10. Ja en portem 10 des d'aquí, des de la seu de l'Institut Català de l'ICAC, ara ho explicarem. I avui doncs parlem doncs amb en Josep Maria Palet, amb el que ja vam conversar una vegada parlant, se'n recordareu segurament, del Pirineu. Avui parlem d'un seminari que s'ha fet recentment aquí a l'ICAC, però també parlarem d'un màster, per aquells que vulgueu inscriure's, perquè ja està en període de preinscripcions, un màster en arqueologia clàssica, de tot singular, que ara us explicarem, que es fa entre la Universitat de Rovira i Virgili, l'Autònoma de Barcelona i també l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica. Josep Maria Palet, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, què tal?
Hem fet l'impàs de Sant Jordi, no? Pràcticament tornem a ser aquí. Tornem a parlar doncs, de vestigis importants i també parlarem d'aquest seminari que fèieu recentment, que acollíeu recentment, també a través, en aquest cas, del projecte Suma, no? De col·laboració entre diferents institucions de Catalunya, no? Entre les quals l'ICAT, també una institució de Girona i també tenim l'IPES, no? Que forma part d'aquest projecte.
Exacte, sí.
Ara en parlarem, però d'entrada, d'aquest màster, per aquells que vulguin prendre part d'aquest màster en arqueologia clàssica, d'entrada, n'hi ha gaires de màster d'aquestes característiques o és únic?
Exacte. El primer que em dius és l'únic màster d'arqueologia clàssica que existeix a Catalunya i jo em sembla que puc dir a tot l'estat espanyol. Per tant, és un màster del tot singular. Exacte, sí, sí.
I quan començarà? Quin professorat hi haurà? On es farà?
Bé, el màster és un màster interuniversitari, es fa entre dues universitats, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Rovira i Virgili, i també hi participa l'ICAC. I per tant, té una programació integrada, que vol dir que part dels continguts s'imparteixen des de Bellaterra, des de l'Autònoma, part des de Tarragona, ja sigui a la Facultat d'Història, ja sigui aquí a l'ICAC. Els continguts tenen cada vegada més un format semipresencial per afavorir una mica la participació de la gent, dels estudiants, i també unes masterclass, unes sessions presencials que es faran en aquestes dues seus. És un pla d'estudis organitzat en 90 crèdits, que vol dir que s'imparteix durant dos cursos acadèmics i comença doncs, de setembre-octubre fins al juny amb dos cursos acadèmics, contempla un treball de recerca, que és el treball final de màster, que permet a l'estudiant doncs, iniciar-se en el procés investigador. No? I aquí l'ICAC té un rol important per formar doncs, futurs investigadors en arqueologia clàssica des d'aquest màster, des d'aquesta oferta.
Més o menys quan algú vol fer un màster sempre pensa en l'horari, no? El fareu de matí, de tarda, intensiu de cap de setmana, com serà? Perquè s'ho puguin planificar.
Exacte. Normalment, cada vegada més, aquest tipus d'ensenyament avançat, de postgrau, ja funciona molt a través de campus virtual. Per tant, la URB facilita un campus virtual que, de fet, és l'entorn que posa en comunicació el professor amb l'estudiant. Aquí és on l'estudiant troba una mica els materials d'aprenentatge, les guies d'estudi i els materials d'estudi, de fet, no? Aleshores, el màster és també presencial, per tant, hi ha una sèrie de trobades que es fixen en un calendari de matí i tarda i durant tot el curs, però que és força extensiu en el temps, que, de manera que permet compatibilitzar l'estudi amb activitats professionals.
Com s'estructura a nivell acadèmic de contingut? Més o menys, quins seran els pilars bàsics d'aquest màster?
Bé, el màster se centra en tres grans eixos de recerca, que és d'una banda en arqueologia clàssica, que és d'una banda l'arqueologia de la ciutat, l'urbanisme, l'arquitectura, els materials, l'estudi dels materials ceràmics, amfòrics, el comerç, l'economia, el món antic, i després el paisatge, el territori. Aquests són els tres grans eixos de treball. Després hi ha una quarta pota, que seria la professionalització, tot el que té a veure amb el procés de patrimonialització i amb els instruments, les eines, per que tot aquest coneixement que es deriva de l'arqueologia es converteixi en ús social, en patrimoni i arribi a la societat. Doncs aquesta és una altra via també d'especialització dins del màster. És un màster que és màster itinerari recerca, o sigui, atorga a l'estudiant una capacitació per fer després una tesi doctoral, un tercer cicle, iniciar la carrera investigadora, però alhora també és un màster enfocat a la professionalització, és a dir, a la inserció en el mercat de treball a partir d'aquesta especialització.
Això és important, de poder començar a treballar. Per què entre aquestes tres institucions, la URB, l'Autònoma i vosaltres, i una mica quin serà l'actiu personal, és a dir, el professorat que estareu impartint aquest màster, a partir de quan, perquè com això comença al setembre, no? Ja deu estar a punt de començar.
Sí, el màster ara està en procés de preinscripció, les matrícules es faran durant aquesta primavera, l'estiu, i comença al setembre. Aleshores, em preguntaves
el professorat, que...
El professorat, sí. El professorat és els professors de l'àrea d'arqueologia de l'Autònoma, no? El professor Josep Guitart, la professora Isabel Rodan, Joan Quimpera, etc., diferents professors d'aquesta universitat, també els professors d'arqueologia de la Rovira i Virgili, sobretot el catedràtic d'arqueologia, en Joaquín Ruiz de Argulo, Ricardo Mar, Eva Subías i altres, i després diversos investigadors de l'ICAC. Aquest és l'actiu principal. Després hi ha professors col·laboradors d'altres institucions, i aquí també és important. En el marc del màster es contempla unes pràctiques externes reglades, i aquestes pràctiques es fan a través de convenis que hem signat amb diverses institucions de prestigi, tant de Barcelona com de Tarragona, com són, per exemple, el Museu Nacional d'Arqueologia de Tarragona, el Museu Bíblic o el Servei d'Arqueologia de la Ciutat de Barcelona. Aquestes institucions, els estudiants aniran a fer una part del màster formant-se i treballant en aquestes institucions, amb aquest enfoc que t'he comentat d'inserció en el mercat de treball i de coneixement de futures sortides professionals pels estudiants d'arqueologia.
És la primera edició del màster?
No, en l'actual pla d'estudis és la segona edició i, de fet, el màster és un màster que ja té molta volada, és un dels màsters històrics a Catalunya, perquè va començar des del principi de l'aplicació del Pla Bolonya ja l'any 2005. Per tant, estem a la vuitena edició del que és el màster d'arqueologia clàssica interuniversitari que et comento.
I per l'experiència d'altres anys, l'alumnat és procedent de diferents parts de la península?
Sí. El màster té tradicionalment molt èxit entre diferents llicenciats d'història de diferents universitats, del País Valencià, de Madrid, del País Basc, d'Andalusia, etc. Després, evidentment, un nucli fort de l'estudiant és procedent de Tarragona i de les comarques tarragonines i l'altre de l'àrea metropolitana de Barcelona, on també hi ha aquí una pedrera d'estudiants potent. Després, el màster té un component internacional, tenim sovint estudiants francesos, estudiants italians, i també hi ha un conjunt de convenis Erasmus que permeten la mobilitat de l'estudiant en el marc d'aquest màster per diverses universitats europees. Per tant, també a l'estudiant li permetrà això, una mobilitat internacional.
I m'imagino, Josep Maria, que també hi ha un límit de places, no?, d'acollida baixa.
Sí, hi ha un límit que està al voltant dels 30-35 estudiants de matrícula nova en el màster. El màster rep també ajuts de recerca de l'ICAC, que aquest és un tema interessant, és un valor afegit, doncs, que ajuda una mica, són beques que tenen l'objectiu que l'estudiant s'integri dins d'equips de recerca de l'ICAC, ajudi, col·labori a desenvolupar, tirar endavant projectes dins de l'ICAC, i alhora la beca ajuda a fer el treball de recerca, que és el treball final de màster, amb el que l'estudiant clou i obté el títol de màster en arqueologia clàssica.
Doncs és el màster en arqueologia clàssica. Qui vulgui més informació, s'imagino que a la web de l'ICAC, no?, o d'aquestes altres dues institucions, la URB o l'Autònoma de Barcelona, doncs hi ha tota la forma de vehicular la preinscripció, no?, a icat.cat, allà trobarà tota la informació, i també doncs, als altres llocs web, no?, imagino que va per aquí.
Sí, 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 tant a la web de l'ICAC com a la web de la Rubí i Virgili com de l'Autònoma, a la pestanya centrada en formació de postgrau, allà l'estudiant pot trobar o la persona interessada tota la informació i punts de contacte, etc.
És una mostra més d'aquesta col·laboració entre diferents universitats, institucions, com també és el programa, millor dit, suma, entre aquesta casa, entre l'ICAC, l'IPES i també una institució de Girona, també un institut de recerca de Girona, en aquest programa suma que vau fer ara no fa gaires dies un seminari al voltant de l'home i el mar, no, reptes de l'arqueologia litoral. Com va anar l'experiència, perquè era la primera a través d'aquest programa, com va anar i quines són una mica les conclusions més destacades?
Bé, el seminari es va fer dijous i divendres de la setmana passada, es va fer aquí a l'ICAC i, com comentaves, és el primer event, el primer seminari que es fa en el marc del SUMA entre els tres instituts, l'IPES, l'Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural de Girona i l'ICAC. El seminari s'ha centrat en el que vam triar eixos de treball molt transversals que aglutinen els tres centres, perquè tenia com a objectiu principal en el marc del SUMA justament posar en contacte investigadors que treballen temes similars de cadascuna d'aquestes institucions per tal de conèixer-nos, de buscar sinergies, de buscar punts de comú i a partir d'aquí extreure unes conclusions que ens permetin avançar la construcció de projectes de recerca en comú entre les tres institucions i presentar-nos, per exemple, en els nous reptes que marca l'horitzó 2020 de la Unió Europea. Aleshores, els grans temes que vam treballar són, d'una banda, les qüestions d'interacció socioambiental, és a dir, les dinàmiques d'interacció de les societats amb el medi, i això centrat en àrees litorals, a la Mediterrània, sobretot en àrees de la Mediterrània. Vam treballar molt a fons el problema del canvi climàtic, que és un dels reptes que marca l'horitzó 2020, i com la societat reacciona històricament al canvi climàtic o als canvis climàtics, que va ser un dels punts de treball important. Vam treballar aquest ric patrimoni marítim, litoral, les diferents estratègies de recerca que desenvolupem al voltant d'aquesta temàtica, i després també el seminari es va centrar molt en un altre eix molt important, que és la transferència d'aquest patrimoni cap a la societat a través dels processos de patrimonialització. Llavors van venir experts importants, tant de l'Institut de Girona, la Liceu Carbonell, per exemple, com d'altres institucions, com la Universitat de Barcelona, on vam comptar amb la presència d'en Joan Santacana, que és un gran expert en temes de patrimonialització, on es van desenvolupar aquests temes. Per tant, patrimoni, interaccions socioambientals, paisatge, mar, litoral, canvi climàtic, grans eixos i grans reptes en el marc, com comento, de l'horitzó 2020. Per tant, el balanç des del punt de vista científic va ser molt positiu.
Què és la patrimonialització?
La patrimonialització és el procés que fa convertir les pedres en informació entenedora per a la gent. És a dir, que el patrimoni arqueològic que genera la nostra activitat esdevingui, tingui un ús social, arribi a la societat i sigui un element de gaudi i d'ús social, no? En activitats d'arqueoturisme, etc., no? En el marc del que és la emergent indústria cultural a Catalunya.
El canvi climàtic com lliga amb tot plegat? Perquè el Xavier Sigró és tot un expert, no?, en la matèria.
Sí, sí, la seva intervenció va ser del tot inquietant des d'aquest punt de vista. Les conseqüències del canvi climàtic afecten a curt termini, en qüestió de dècades, poden tenir un impacte molt important en totes les comunitats, en tota la gent que vivim a prop del mar, en el sentit de que petits canvis en la línia de costa, una major sequetat, un menor accés als recursos hídrics generarà canvis notables i pot provocar doncs, desplaçaments i alterar enormement la vida de la gent que viu a, la a prop del mar, que som la immensa majoria de la gent. No? Per exemple, molt gràficament ens va posar una imatge del Delta de l'Ebre. Segons les previsions, les diverses previsions que s'han fet a poques dècades vista, quina alteració pot tenir la línia de costa en una zona tan plana com és el Delta de l'Ebre, i en les previsions més alarmistes, doncs hauríem de parlar de la pràctica desaparició del delta emergent, del delta avui visible a 80 anys vista. No? Ell insistia en que són canvis que mai en la història de la humanitat, de la Terra, s'han produït en tan curt període de temps. Això és un fet molt remarcable i provocats per la emissió massiva de diòxid de carboni, de CO2, etc., no? Hidrocarburs, etc. Per tant, sí, va ser una conferència enormement important i té un efecte directe no només en la vida de la gent, sinó també en el patrimoni litoral, doncs que es veu alterat efectivament per aquests canvis que comento.
La valoració d'aquesta col·laboració a través del projecte Suma, suport del programa Suma, no? Trobar-vos, a més, amb vosaltres mateix sostre, investigadors de diferents centres, compartir coneixement, això també suposo que ho valoreu com que no serà, de fet, l'últim seminari, no? Que en fareu més, com deies, en aquest horitzó 2020, això suposo que ho valoreu des d'aquí doncs, com a molt positiu, no?
Sí, és essencial, és a dir, per treballar junts, els investigadors ens hem de conèixer, hem de saber què compartim, hem de trobar doncs, una mica aquest feeling comú, i és a partir d'aquest treball de base com es poden construir bons projectes. No? Des d'aquesta perspectiva doncs, vam viure un fil conductor que ens va portar doncs, d'experts de l'IPES en paleolític, en comunitats que exploten recursos marítims al paleolític mitjà i superior, fins jo mateix que vaig parlar d'això mateix però a l'antiguitat, no? A l'edat mitjana. No? Per tant, aquest fil conductor, malgrat la separació cronològica de cada centre, doncs, veiem que hi ha una transversalitat i un treball en comú de gran potencialitat.
Què vas explicar en essència, que no tinc gaire temps, però en essència?
Jo em vaig centrar molt en el cas d'Empúries, és una de les grans ciutats grecoromanes de Catalunya, que també està a la vora del mar, i molt influenciada per dos cursos fluvials, que són el Fluvià i el Ter, i vam treballar això, vam exposar una mica les recerques que estem fent en el marc d'un projecte de recerca finançat pel Ministeri, el Mineco, el Ministeri Espanyol, un projecte de recerca que estem desenvolupant centrat en les dinàmiques socioambientals al voltant del hinterland d'Empúries. No? I estem estudiant, per exemple, els petits canvis en la línia de costa, petits modificacions climàtiques que han alterat això i com la societat antiga s'ha adaptat a aquest canvi, a les alteracions ambientals. Per tant, és un projecte que està molt en la línia d'aquests reptes que marca l'horitzó 2020 de treballar la reacció, la resiliència social al canvi ambiental.
Josep Maria Palet, gràcies per tenir-nos una vegada més. L'altre dia vam parlar del Pirineu, avui hem parlat una mica més del litoral. Gràcies i que vagi molt bé. Fins aviat.
Gràcies i fins aviat.
I en aquesta segona part del programa entrarem directament a la biblioteca de l'ICAC amb la Raquel Muñoz, la responsable del Centre de Documentació i Biblioteca d'aquesta institució. La Raquel és bibliotecària, de fet, i documentalista d'aquí de l'ICAC des de l'any 2003, pràcticament des dels inicis, és a dir, que ens ho pot explicar tot molt bé, aquests més de 100.000 atenció documents que hi ha en aquesta institució i que, a més, estan a l'abast de tothom que vulgui consultar-los. Ara us explicarem com fer-ho. També està per aquí la Lídia Gil, que després la saludarem, que també que col·labora l'acompanya en aquesta tasca a la biblioteca. Raquel Muñoz, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ens has portat, a més, una mostra no, d'algun dels molts documents que teniu per aquí. De fet, a la peça del mes, els oients ho podran veure a través de la web de l'ICAC i també de la web de Tarragona Ràdio, n'heu escollit tres no, d'algun dels documents, dels molts documents que teniu i que estan, suposo que, degudament catalogats, indexats, i això és una feinada.
Sí, el que hem fet és triar una mica tres documents que siguin força diferents, perquè un pensa que una biblioteca pot tindre llibres, revistes, i llavors el que tenim aquí són coses superdiferents, des de documentació gràfica, que serien plànols, fotografies, llibre antic, i llavors una col·lecció molt, molt especial que va arribar amb el fons del doctor Palol el 2005 a l'ICAC, que és una col·lecció de 20 pergamins, que era una cosa que no esperàvem trobar, i bueno, quan van anar obrint caixes doncs van sortir 20 pergamins que els tenim, estan amb una petita transcripció i una petita interpretació que ens ha servit una mica doncs, de punt de partida per saber de què anaven, no? Perquè estan en llatí. Total.
Són 100.000 documents, la majoria són fotografies?
Tenim més o menys el 50% del fons que tenim són fotografies. Tenim després un 23% que són llibres i la resta que és fons arxivístic. Però la fotografia és una part molt important, tant des del punt de vista del fons propi de les activitats que es realitzen a l'ICAC, per exemple, els seminaris que comentava el Josep Maria, de les presentacions de llibre, lectures de tesi, tota aquesta fotografia que s'ha generat al llarg dels 10 anys d'història de l'ICAC, doncs la tenim documentada al Centre de Documentació i Biblioteca i es pot fer una cerca, recuperar i consultar tota aquesta informació.
De cara a les persones que ens escolten, a l'altra banda, i que en puguin ser usuaris, com ho han de fer per venir aquí doncs, i consultar doncs, algun d'aquests documents?
A veure, en principi el Centre de Documentació de l'ICAC està pensat pròpiament pels investigadors de l'ICAC, pels estudiants del màster, llavors per tot el col·lectiu universitari i investigador de la Universitat Rovira i Virgili. Llavors nosaltres el que fem és, si alguna persona està interessada en consultar algun dels fons, ens pot trucar per telèfon, enviar un correu electrònic i ens demana una mica quin és el tipus d'informació que necessita i nosaltres li obrim les portes i pot consultar doncs, tot el que li convingui, el que li faci falta.
És habitual o no?
Bueno, no ens trobem cada dia amb usuaris de fora del que hem dit del propi CAC o alumnes del màster, però sí que de tant en tant ens trobem sol·licituds. Des d'alumnes d'institut que estan fent el treball de recerca amb l'arqueologia ens demanen consultar fons més especialitzats, a, per exemple, a gent gran doncs, que li agrada tot el tema de la història i sap que aquí doncs, trobarà llibres potser de monedes o de coses antigues que els hi poden cridar l'atenció. Sobretot gent que ens demana coses de Tarragona.
Abans ja deies un nom important, el de Pere de Palol. O sigui, tots aquests documents venen d'aquest fons? No, imagino que també hi ha altres donacions, no?
No, el fons de l'ICAC és pròpiament el que s'ha recollit des dels llibres, revistes que s'han comprat des de l'ICAC. El fons del doctor Palol, d'aquests pràcticament 100.000 documents, estem parlant de 60.000. O sigui, va ser una donació molt important que ens la va fer quan el doctor Palol va morir l'any 2005, al desembre, i el seu fill ens va fer donació de tot el seu llegat. Això inclou tots els llibres, revistes, tota la documentació que ell feia quan investigava, no? Per exemple, diaris d'excavacions, que aquí tenim un que ara el veurem, no? I després doncs, tota la documentació que ell va generar i tota la documentació.
Ja ho podem veure, si no tindrem temps, és una llàstima perquè és un document extraordinari i el tenim aquí, no? Que és aquest d'aquí. No? Imagineu-vos una carpeta d'arquitecte, no? D'arquitecte o de dibuixant, d'aquestes grans, i dintre, doncs, o d'un planell d'un habitatge, doncs, dintre tenim tots aquests documents que anem mirant ara i que són descripcions, no? Molt acurades de processos d'això, no? Explica'ns una miqueta què hi veiem.
El que trobem és una llibreta estàndard d'excavacions, que això potser el Josep Maria o qualsevol dels arqueòlegs de l'ICAC ho podria explicar millor que jo. És de l'any del 69 al 72, crec que era, que recollia la informació. Llavors el que trobem és sempre una data, llavors tot el procés que s'ha fet d'excavació aquell dia i els objectes o les restes que s'han trobat, que les trobem doncs, ben documentades, dibuixades amb un nivell de detall doncs, força important. Bueno, a veure si veiem una que sigui més... Per exemple, aquesta d'aquí. O sigui, en aquest diari d'excavacions en concret, que és de la vila romana de la Olmeda, que és una vila que hi ha a Palència, que és una de les més importants que va excavar el doctor Palol, és bàsicament coneguda per tots els seus mosaics. És una vila espectacular i llavors en aquest diari el que trobem són els dibuixos que feien els arqueòlegs a mà quan trobaven una part del mosaic, doncs l'anaven dibuixant i amb tot luxe de detalls. També us comento que tota aquesta documentació que estem aquí ara ensenyant és consultable a través de la pàgina web de l'ICAC. D'acord? O sigui, la fitxa de la peça del mes, aquesta documentació la trobareu disponible per consultar tant els pergamins com aquesta llibreta d'excavacions.
Dibuixos, per cert, molt ben fets, no? Vaja, sembla de professional, no?
Sí. Bueno, això, com dic, ho explicaria millor un arqueòleg, però sempre hi ha persones que són especialistes en el tema de dibuix. Aquí, per exemple, a l'ICAC tenim una unitat que és especialista en documentació gràfica. Ara hi ha tècniques més modernes, no? Però abans ho feien tot a mà, com veiem aquí a llapis. O, per exemple, tenim aquí un plànol, que és de les excavacions del 26 al 29 que va fer mossèn Serra Vilaró a la necròpolis de Tarragona.
Sí, estem veient, atenció, un plànol de l'any 1926... del 26 al 29, que l'està desplegant ara mateix ella, la Raquel, del Serra i Vilaró, és un document molt important, aquest, de la necròpolis.
Aquest document en concret és un calc d'un document original del Serra Vilaró. Llavors, el que veiem és un nivell de detall espectacular de tota la necròpolis, no? Que hi ha la part que és consultable, la part que és visible, la part que està ja tapada per l'edifici de la tabacalera, i llavors veiem totes les tombes i les diferents inscripcions, doncs, amb això que diem, no? Amb un detall doncs, exquisit, tot numerat. Aquest document, per exemple, és dels que ensenyem avui, és l'únic que no està digitalitzat, però sí que és consultable a través d'un llibre de la Maria Dolores del Amo, que la seva tesi doctoral era sobre la necròpolis de Tarragona, i en aquest llibre, que sí que el tenim aquí a l'ICAC, hi ha la còpia en versió com de llibre, versió publicada de paper, que sí que és consultable.
Ho puc tocar, no?
I tant, és paper vegetal, sí, sí.
Escolteu, és que... És paper, no, és que és paper vegetal aquest translúcid, que a més doncs, té tot, com deia la Raquel, tot de detalls, de numeracions, descripcions de les tombes de la necròpoli paleocristiana, que recordem és una de les més importants d'Europa i la tenim aquí a la nostra ciutat, reoberta a més recentment, després de més de 20 anys, més de 20 o més de 20, bastants més de 20, tancada, i doncs la podeu veure allà in situ, però a més doncs, aquest plano està tot ben detallat, col·locat, situat en les coordenades, en fi, tota l'orientació, és que és impressionant, no?, el nivell de detall.
Sí, sí, és espectacular, que avui en dia també es fa, però parlava abans amb el Josep Maria Puig, que és el cap de la Unitat de Documentació Gràfica, i ens explicava això, no? Doncs que avui en dia és, la feina és molt diferent. Abans era molt de detall a mà i ara doncs, una mica més evolucionada.
Ens queden un parell de minuts. També valdria la pena comentar aquest llibre que ens has portat, que per l'aparença exterior, jo diria que és un llibre força, bueno, sembla força antic, no?
És antic, és un llibre del segle XVII, de l'any 1691, més concretament. Llavors, aquest llibre no és que sigui un llibre històricament molt rellevant, perquè a Catalunya es conserven bastants exemples, no és un exemplar únic, però per nosaltres sí que és únic perquè va arribar també amb el fons del doctor Palol i és el llibre doncs, més antic que tenim aquí. I aquest llibre té la curiositat doncs, dels exlibris manuals que apuntaven als antics propietaris de cada document, en aquest cas d'aquest que es diu La Sinodales Gerundenses, del Romagosa. Llavors aquest llibre per nosaltres té la característica especial de que la portada del llibre està retallada. Està retallada com amb un cúter de males maneres, no està gaire ben retallat. Nosaltres el que hem fet és buscar la portada per intentar esbrinar una mica per què estava retallada. Llavors el que hem vist és que aquesta portada té un gravat i té el lloc d'edició i l'editor. Llavors el que hem trobat és que està impresa a Girona i l'editor era un tal Palol. Llavors hem pensat que potser el doctor Palol en el seu moment va voler fer alguna cosa amb aquest gravat i amb aquest editor que es deia com ell, que potser era un avantpassat, que no sabem. I bueno, és la curiositat que té aquest llibre, que bueno, pues està retallat. Que és això que no es pot fer, pues el doctor Palol, pensem-ho, algun dels seus familiars ho va fer.
Sí, sí, a més es veu, com deies tu, mal retallat, eh? És a dir, que la primera, clar, imagineu-vos un llibre antic, tipus incunables, aquests que heu vist per les pel·lícules, doncs això amb un retall a la primera plana. I també, doncs, suposo que també és un llibre doncs, que hi ha molta informació, però més que res l'antiguitat que té, no?
Sí, és un llibre, a veure, que l'estat de conservació és força bo, l'únic que té unes pàgines aquí al final de la feina que han anat fent les diferents ratolins i rosegadors, però bueno, està en bastant bon estat. I una curiositat que hem trobat és que l'última paraula del llibre és la paraula xocolata, que estava escrita, i ens ha creat una mica l'atenció de per què era aquesta paraula, i llavors és un índex.
Ho haurem de deixar aquí, eh? Això ho explicarem un altre dia, Raquel, perquè se'ns ha acabat el temps. A Raquel Muñoz i també a la Lídia Gil, gràcies per acompanyar-nos, i engresquem a tothom a vindre aquí a veure aquests més de 100.000 documents, 100.000 arxius. Gràcies.
Gràcies, fins aviat.
I si no, a través també de la web de l'ICAC trobareu molta d'aquesta documentació, com també a través de la peça del mes. Tanquem aquest Toquem Pedra d'avui, de ser programa. Hem superat ja doncs, les 10 edicions. Un programa que ha fet possible Carme Badia a la producció, Joan Maria Bertran a la part tècnica, us ha parlat Josep Sunyer. Tanquem el programa i tornem d'aquí 15 dies. Adéu-siau.